El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 26 de maig, i avui començarem el programa fent-nos ressò del moviment veïnal a Sarreal per oposar-se en aquest macropàrquing que ha projectat l'Ajuntament d'Eivissa en aquest punt verd de la ciutat. En parlarem ara d'aquí uns minutets amb tres representants d'aquests veïns i veïnes. I més tard, de fet, no deixarem els temes mediambientals, perquè com fa una vegada al mes ens visitarà aquí a l'estudi i molt ben acompanyada l'educadora ambiental del GenCop, Agnès Vidal. I per completar el programa sentirem la veu de l'experiència amb la psicòloga experta en envelliment actiu, Anna Serapio. Per tot això i molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I començar amb Nieves, la repassada a l'actualitat en plana judicial, perquè l'Audiència Provincial de Balears jutjarà el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, per presumpta prevaricació i tràfic d'influències pel contracte publicitari de la Vida Aislados. El jutge ha ordenat l'obertura del judici oral.
Sí, la causa investiga, recordem, l'adjudicació de la campanya de promoció turística impulsada durant la pandèmia de la Covid i també les pressions denunciades per la interventora de la institució insular, Maria Antur. L'Audiència Provincial considera que durant el procediment es podrien haver comès presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influències, coaccions i lesions psicològiques.
I canviem ara d'assumpte, parlem de l'aparcament projectat al barri de Sarreal, a Vila, perquè l'Associació Ecologista Amics de la Terra ha rebutjat la seva construcció i ofereix suport als veïns de la zona. Diu que la creació de l'aparcament mai hauria de suposar la transformació dels barris en deserts ecològics i la pèrdua de benestar dels habitants.
Recorda, Amics de la Terra, que ens trobem en una situació d'emergència climàtica i que en aquest context les institucions públiques tenen l'obligació d'oferir espais que generin regulació tèrmica als barris i que a més proporcionin ombra i frescor als seus habitants. Ho explica Laura Sant Miguel, portaveu de l'associació.
En un moment de canvi climàtic, que sabem que tindrem més i més onades de calor extrem, ens sembla una barbaritat canviar això per més ciment, que justament fa l'efecte contrari, o sigui, en comptes de refrescar, escalfar. O sigui, estan canviant un lloc on la gent pot encara fer una mica de barri, que ja no queda molts de llocs on la gent pugui fer això, per un lloc on hi haurà un munt de contaminació extra que escalfarà més, no només perquè hi hagi més ciment, però també perquè hi haurà molta més presència de vehicles i que a més hi haurà més remor.
De fet, ara en uns minuts, com us dèiem, aprofundirem més en aquest assumpte amb les representants dels veïns i veïnes de Sarreal, que ens explicaran quina és la seva posició davant d'aquest projecte, però ara continuem amb la repassada de l'actualitat i ho fem parlant de les irregularitats detectades per la Guàrdia Civil a una finca rústica de Formentera. Els agents haurien trobat un presumpte taller il·legal on es feien reparacions de motors elèctrics i bombes d'aigua sense els permisos pertinents.
Durant una inspecció del Seprona realitzada en la zona de la venda d'espides català, els agents de la Guàrdia Civil van localitzar una gran acumulació de residus i un taller magatzem en funcionament. Se'ls van interposar 8 denúncies per no tenir llicència d'activitats i per incomplir la llei de residus, d'indústria i la normativa urbanística.
I continuem ara, Nieves, parlant de successos, perquè la Guàrdia Civil de Duanes de l'aeroport de Palma ha interceptat un carregament de més de 2 quilos de drogues amb destinació a Eivissa.
Sí, la investigació va arrencar el 14 de maig quan es van trobar un paquet amb 2,6 quilos de marihuana. Les autoritats investiguen un home de 49 anys que resideix a Eivissa per un delicte de tràfic d'estupefaents. Els petits traficants solen fer aquest tipus d'enviaments, aconseguint clients per les xarxes socials i emprant identitats falses per eludir l'acció policial.
I acabam avui, Nieves, aquesta repassada, el més destacat de l'actualitat, amb la presentació de les actuacions de rehabilitació i modernització que es duen a terme als barris històrics de Vila, que va fer ahir l'Ajuntament d'Eivissa davant representants de la UNESCO i d'ICOMOS. En total, el consistori assegura haver invertit més de 10 milions d'euros en projectes de conservació patrimonial, mobilitat i millora d'infraestructures tant a Dalvila com al barri de la Marina.
L'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, va mostrar als representants de la UNESCO diferents projectes ja executats o en marxa per preservar el patrimoni històric de la ciutat. Entre les actuacions destacades hi ha la remodelació del Camí del Calvari, la rehabilitació de l'antiga peixateria o les obres al Mercat Vell. Durant la reunió institucional a Can Botino també es van abordar qüestions com la regulació de la pressió turística, la mobilitat sostenible o la conservació de les murades renacentistes. A més, l'Ajuntament va anunciar que el transport públic a Dalvila serà completament elèctric a partir de la tardor de 2026. Escoltant primer l'alcalde Rafa Triguero i després el president del Consell d'Eivissa, Vicent Marí.
Són inversions molt necessàries, invisibles, però que sense cap dubte deixaran que el manteniment d'aquesta murada, d'aquest tresor que tenim a la ciutat d'Eivissa, se pugui conservar de manera més eficient.
Crec que s'enduen una impressió molt positiva de la voluntat, tant d'Ajuntament, Consell com Govern Balear, de preservar, de conservar i sobretot de difundir aquests béns que són declarats Patrimoni de la Humanitat.
Idò, Nieves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat, però després t'escoltem.
Fins després.
Són les 12:10 i nosaltres ara, com us dèiem, avui volem baixar a Vila, concretament fins al barri de Sarreal, per parlar amb aquestes veïnes. Idò, sí, com us dèiem, avui volem començar el programa parlant del moviment de veïns i veïnes de Sarreal que suposen el projecte del macroaparcament que ha projectat l'Ajuntament d'Eivissa. De fet, ara us dèiem en titulars que Amics de la Terra també s'ha afegit a l'oposició en aquest projecte, però volem conèixer de primera mà quin és el parer de les veïnes i dels veïns, i per això avui ens acompanyen aquí a l'estudi una representació de totes aquestes persones que s'han unit per oposar-se en aquest projecte i que s'han mobilitzat per mirar d'aturar-lo. Tenim en Paqui Gutiérrez, Isabel Torres i Alejandra Rodríguez. Molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Quin és el projecte que us planteja l'Ajuntament i com és que el coneixeu per primera vegada, Isabel?
A veure, la primera vegada va ser que vàrem voler reunir els veïns en el Casal d'Igualtat. Anàvem tots ja amb una idea que no teníem massa clara. I quan varen començar a exposar la idea que tenien, varen tenir que aturar a l'alcalde en aquell moment perquè mos explicàs bé de què anava, perquè molts no teníem realment. I quan va començar a explicar-nos que tenia que fer un pàrquing subterrani, desfer tots els jardins, aquí tots els que estàvem allí ens varen posar en contra. Va ser una negativa completament de tots els veïns. I allí va començar a ser ja la nostra lluita.
Exacte.
Ja està ara.
És a dir, a vosaltres us convoquen un dia per una reunió amb l'Ajuntament, però no us expliquen exactament de què va la cosa, no? I llavors, quan us ho comencen a dir, vosaltres al·lucinau i deies
claro.
atura, claro. no ho veiem clar, necessiten més informació.
Jo és que em vaig donar compte que molts de veïns anaven sense saber realment a què volien fer. I va ser quan el vaig aturar i li vaig dir, no, explica realment a què, quina idea teniu. I molts dels veïns es van donar compte que jo era algú que no podien permetir.
Realmente creemos que ya la idea ya la tenían. Lo que pasa es que fue una manera de justificar y decir, hemos contado con los vecinos. No es verdad. Según ellos habían hecho encuestas, totalmente falso, porque a nadie del barrio le han preguntado absolutamente nada. ¿Qué opinas del macro parking? ¿Lo quieres? ¿No lo quieres? ¿Qué condiciones? Nada, absolutamente nada. Entonces fue un poquito encerrona, en plan, voy a justificarme aquí delante de los vecinos, me pongo aquí el eslogan, me pongo el mapa, a ver que lo vean bonito, que tal. No, para nada. La cuestión es que nosotros lo que queremos, sobre todo, es que no destruyan la zona verde, el pulmón de Eivissa, que solo quedan dos, y ese es uno. Ahora mismo está espectacular, están los árboles todos verdes, el césped, y eso que no está muy bien cuidado, porque yo creemos que lo están dejando ahí que se vaya perdiendo. Pero aún así es una zona muy consolidada. Es una zona de paseo, de niños jugando, de personas haciendo deporte, paseando. O sea, és un autèntic desastre el que quieren hacer.
Uh-huh. Ara parlarem amb una mica més de detall. Gràcies, Alejandra. Paqui, no sé si volies afegir alguna cosa.
Bueno, realmente yo creo que la reunión Paloma Vecinos la hizo porque se vio atrapado. Porque salió en la noticia él, en una foto en el parque, explicando que allí se iba a construir un parque. Ahí fue donde los vecinos nos enteramos y empezamos a recoger firmas. Cuando vio que nos empezábamos a mover, es cuando él convocó esa reunión, porque vio que los vecinos no estábamos de acuerdo y empezó a pegar carteles para hacer una reunión. Si no, él no hubiera hecho ninguna reunión, hubiera seguido adelante. Y nosotros nos enteramos porque lo vimos en las noticias, que se puso para la foto en ese parque, después ya no se ha puesto más.
¿Cuántas signaturas heu recollit, Isabel?
Pues yo creo que pot ser que estiguen prop dels 4.000 i hi ha molta gent que demana firmar. Sí.
Qui pot signar? Tothom que visqui a...
Tothom,
a Vila
tothom.
O s'ha de ser d'esbarri? Tothom.
Sí, està obert a tothom, perquè és una cosa que afecta a tothom. I jo dic als vecins que quan veus les barbes de tu vecino pelat, pon les tuyas a remojar. O sigui, que duguen cuidado.
I on estan disponibles aquests punts per poder firmar, Alejandra?
Pues están en muchos negocios de la zona, luego hay vecinas que se han involucrado mucho recorriendo calles para pedir firmas, ¿verdad? Y Paqui es una de ellas.
No, Paqui es una de ellas, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, sí, muy luchadoras y claro, en farmacias, tiendas que hay por la zona, que donde más la gente puede quizás, oye, yo quiero firmar, ¿dónde puedo ir? Y ella, la verdad que Paqui va donde haga falta, venga, firma, ¿quieres firmar? Voy allí, venga, tal. Se mueve mucho, la verdad que hay mucho que agradecerle, esa es la verdad.
Després d'aquesta primera reunió amb l'Ajuntament, amb l'alcalde, com ha avançat el projecte, Alejandra?
En verdad no sabemos nada. Comentó en prensa que lo estaban mirando, pero no sabemos nada. No, que era para ellos esa zona es sí o sí. Que según dicen es estratégicamente perfecta, pero hay otras opciones. Tenemos detrás del Colegio Sarreal, donde es el polígono que está el Bifit, el gimnasio Bifit, ahí eso es un polígono industrial, ahí se puede hacer. De hecho hay un parking ya, pero bueno, si quieren levantar para arriba y para abajo se puede hacer. Y luego enfrente, bajando del recinto ferial, todo eso es campo, ahí se puede hacer también. Está muy cerca realmente de donde nos quieren destruir el barrio, o sea, no es nada, pero están empeñados en esa zona y nosotros vamos a seguir con la lucha hasta el final, porque sobre todo la naturaleza, o sea, ¿quieres una ciudad sostenible, libre de humos, libre de, o sea, de todo lo malo, que sea más para los vecinos, más barrio, más... No, están haciendo todo lo contrario.
Clar, perquè aquest projecte també suposava tallar un centenar d'arbres, sí, veritat,
sí.
Paqui?
Sí, toda la arboleda que hay por el Paseo Abel Matute, en la plaza Antonio Álvarez Nieto, no, Joan Mari Cardona, y todo alrededor del parking que ya hay, un parking, no, cientos de árboles, los setos, todo, un parque infantil que acaban de reformar, que lo acaban de poner nuevo. Es fácil jugar con el dinero de los impuestos, es muy fácil, ¿eh? Pero destruir una zona preciosa con árboles, están pidiendo zonas verdes, zonas de bajas emisiones, ya está, ahí la tenemos. Ahora esto, Ibiza es solo opening y closing, ¿no? Ya, solo discotecas. Y los que pagamos los impuestos, ¿tú te crees que se va a llenar ese parking de 750 coches? Ese parking pasará como en el SETI, que se pudrirá y no se usará. ¿Gente que viva en la vía púnica va a venir a aparcar ahí se andando a la vía púnica? No, tampoco. Las molestias, los años. Ahora en la prensa dice que va a intentar hacerlo minimizando el impacto. No hay manera. Vienen camiones, excavadoras y lo destruyen todo. Ahí no va a quedar nada. Y estamos en contra totalmente.
Déu-n'hi-do. Valtros, heu plantejat solucions alternatives en aquest projecte? Per exemple, ubicacions diferents, les heu plantejat a l'Ajuntament? Perquè m'imagino que els problemes d'aparcament en tenim tots, però no sé si compensa destrossar un barri per poder aparcar més fàcilment, no, Isabel?
Sí, ho hem plantejat. Però hi ha coses que no acabes d'entendre, perquè ve una empresa de fora. Li donem durant 40 anys terra que és nostra, que és dels eivissencs. Li regalem 40 anys per financiar-ho i guanyar-ho ells. A més, des pàrquing volen fer els baixos zones comercials. Aquí hi ha alguna que no quadra. Hi ha molts d'interessos. No és només el pàrquing. Hi ha més, que nosaltres no ho sabem. O sigui que realment no sé. I clar que li hem dit que hi ha puestos per fer pàrquing. I una altra cosa, el que hi ha que fer a Eivissa és retallar un poc la quantitat de cotxes que entren. És que és exagerat, és el que estan pensant ara també, fer l'aeroport. És que no podem viure de cara al turisme sempre. Tenen que pensar en sus eivissencs, en millorar la vida de naltros, des que vivim aquí. No només... Mira, una altra cosa. Hi ha villes que tenen uns jardins tremendos, piscines, quantitat de césped, gastant les nostres aigües. I en altres, un barri de veïns, en garrits petits, amb vells, mos volen llevar un trosset de bosc, vai, un trosset de parc que tenim, arbres, per disfrutar-ho? És que, de què anem? De què anem a Eivissa? No podem fer això. Tenim que ajuntar-nos tots els eivissencs i plantar-nos. Ja està bé.
I us heu plantejat això, una mobilització ciutadana, més enllà de la recollida de firmes, que evidentment és molt necessària, però us heu plantejat també mobilitzar-vos?
Sí, és que ho estan fent. El dissabte passat vàrem fer una concentració, ens vàrem ajuntar unes 300 persones, perquè vàrem fer-ho durant 2 hores i hi havia gent que venia i se'n anava, però vàrem ser més de 300 persones. I ara aquest dissabte que ve feim un sopar a la fresca, que estàu convidats tots els eivissencs a venir.
Dissabte, a quina hora i lloc?
A partir de les 7 de la tarda.
Molt bé.
Per la zona que mos volen desfer.
Val.
Podem dur bocadillos, una cadira per seure si volem, i ajuntar-nos tots.
Allà a fer una trobada cívica i popular.
Això no? És, perquè vegin que hi ha unió, que estem tots per això.
I que hi ha un esperit de barri, no?
Això és,
Que hi ha moltes famílies darrere d'aquesta mobilització.
Moltíssimes.
Us heu plantejat també constituir-vos ja oficialment com a associació, veritat? Em comentava Ina Paqui.
Sí, estamos ya preparando plataforma, asociación... Estamos moviendo ya los hilos para hacerlo. Mientras tanto, pues la única solución que vemos es eso, la recogida de firmas, la radio, la tele, que nos vean, que seamos visibles, porque si nos callamos es que nos comen, ¿eh?
No, evidentment. Porque... Parlàveu, no, al principi, de que la primera notícia que vau tenir d'aquest projecte va ser a través d'una notícia, un mitjà de comunicació, no? En el diari, el periódico d'Eivissa...
Sí,
no?
Sí.
Vull dir, aquesta feina que també tenim els mitjans de comunicació de visibilitzar situacions que són clarament injustes, bueno, per això estem, i bueno, gràcies que com a mínim es va publicar i vosaltres vau poder assabentar per posar-vos en marxa, no?
Sí,
Alejandra.
És verdad. Vinieron medios, la verdad que sí, se involucraron algunos sí, otros no. Os damos las gracias por hacernos visibles en este tema. Y bueno, lo estamos intentando, porque claro, en redes sociales también vamos poniendo cositas para que porque claro, no es un problema solamente de nuestro barrio, es un problema de toda Eivissa.
Sí, da porque model al final, de ella, ¿no?
Claro, es que al final piensa que en el centro de Eivissa solamente queda el Parque de la Paz como zona verde y nuestro barrio. Realmente más zonas verdes es que se está acabando todo. Se están cargando la isla. Directamente.
Quan estem al mes de maig ja amb temperatures com si estiguéssim en juliol i el que necessitem són arbres, és sombra, no? Una miqueta.
Los árboles dan vida, dan oxígeno, atraen la lluvia, es todo un ciclo. La naturaleza es sabia, hay que dejarlos. Y además, yo cuando me fui a vivir a ese barrio, llegué a ver...
¿Cuánto temps fa?
Pues era en el 2008. Yo me asomaba a mi ventana y llegaba, muchas noches veía una lechuza. Es curioso, ya no la veo, pero hay pájaros, hay palomas, no sé qué decir, te da alegría, es un barrio que da alegría. Ves a los niños cuando salen del cole, juegan con esas bicicletas, ahí haga la pelotita, tal, un ratito, hay mucha sombra, ahora mismo nos matamos por la sombra, por sentarnos allí y coger una sombra. Y cuando llega otoño, invierno, pues al solecito. Es que tenemos todo. Entonces, es una pena.
N'Alejandra, des de 2008, i na Paqui, quant de temps fa que viu en es barri?
Pues yo me fui el primer día a vivir ahí, que no tenía ni mueble, una cama y un microondas en el suelo.
¿Y per qué vols més, no?
En noviembre, el 20 de noviembre, el día de mi cumpleaños, de 1997.
Sí.
Exacto. El mismo día de mi cumpleaños.
¿Y tú, Isabel?
El mismo día que ella.
¿El mateix dia?
Sí, perquè va ser... És que és un edifici que realment tots els que estem allí són treballadors, que ens ha costat molt pagar-ho. I varen començar tots els mateixos temps. Mira, on estàs parquint ara, allí fèiem la nit de Sant Joan, fèiem un fogueró, cremàvem coses, mullant, ballàvem, fèiem... Bueno, va ser... Realment és un barri que l'han fet naltros. Sí...
Estaba Operación Triunfo en su apogeo. Contratamos a Miguel Ángel Silva, que vino a cantar.
Sí.
Bueno, fue de verdad divino, divino, ¿eh?
Un barri ple de vida, que esperem que segueixi així i estarem molt pendents de com evoluciona tota aquesta situació. I tant de bo el vostre somni de que el vostre barri continuï sent vostre es faci realitat. Aquí estarem per vigilar de prop aquest projecte. Alejandra Rodríguez, Paqui Gutiérrez, Isabel Torres, moltíssimes gràcies a les tres i això, seguim en contacte.
Gràcies a vosaltres.
Buenos días.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida, de fet, encara sortim a passejar una miqueta més pel nostre medi ambient. Serà d'aquí un minutet, aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
IB3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web l'estrelladanamarta.com. IB3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Econautes.
Idò, una vegada més, sí, sortim en una missió per conèixer en profunditat el nostre medi ambient i ho fèiem amb l'educadora ambiental i membre del GenGop, Agnès Vidal. Molt bon dia.
Bon dia, Laura, com estàs?
Avui, com sempre, darrerament, molt ben acompanyada, eh? Explica'ns d'aquí.
Doncs mira, avui he vingut amb en Marc Bez i l'Ariadna Sangles, que són membres del CREAF, del Centre de Recerca Ecològica i d'Aplicacions Forestals, i parlarem de sargantanes i de serps. Però si em permets abans, vull explicar-vos una coseta que em va passar divendres, i era que estava preparant l'entrevista per avui, estava mirant les notícies que havien sortit de l'estudi aquest que ha publicat recentment el CREAF, i estava a casa, a l'estudi, i a sobre de la taula va pujar una sargantana i se'n va pujar damunt de l'ordinador.
Per tant, això era una senyal, eh?
No, sí, les casualitats no existeixen, no? Però, a veure, tinc la sort de viure en un lloc que encara queden sargantanes, tenia la porta oberta i la sargantana va entrar i es va enfilar i se'n va pujar damunt del teclat de l'ordinador. Així és que vaig dir, mira, és que no podia ser d'una altra manera, no?
No. Havíem de reivindicar que encara són aquí, per sort, afortunadament.
A casa les cuidem molt bé, eh?
Sí, idò, ja ens donaràs consells per cuidar-les, eh? O ja ens en donareu, evidentment.
Doncs bé, Ariadna, Marc, benvinguts a Econautes, com estàu?
Molt bé, moltes gràcies per haver-nos convidat.
Un plaer.
Sí, per suposat. A veure, ja tothom sap que amb l'arribada de les serps a Eivissa i a través de la importació de les oliveres, no, d'ornamentals i de jardí, s'ha acabat canviant per complet l'equilibri natural del nostre entorn, no? A veure, vosaltres porteu venint a Eivissa des de l'any 2020, si no estic equivocada, per analitzar una mica aquest impacte. Quina situació us vau trobar quan vau començar i com ha anat canviant al llarg d'aquests anys?
Nosaltres, quan vam arribar aquí, no teníem molt clar fins on arribava la invasió de la serp. Llavors, el que primer ens vam dedicar a fer en els primers anys va ser com a parlar amb molts locals de la illa, anar per tota la illa a preguntar, per intentar delimitar quin és l'espai que ocupava ja la invasió en aquell moment. i a partir d'allà vam anar com fent, bueno, mostrejant zones més enllà de la invasió i veient com aquests llocs anaven canviant amb el pas del temps. Llavors, a mesura que han anat passant els anys en la nostra investigació, hem anat veient com en alguns d'aquestes ubicacions s'anaven perdent les sargantanes i nosaltres cada cop ens havíem de desplaçar més en l'illa per anar-les trobant. I com l'expansió anava sent més ràpida del que nosaltres inicialment ens pensàvem que podia ser.
Clar, és a dir, feu aquest primer viatge, no?, per mesurar una mica quina és la magnitud de la tragèdia, no? I clar, l'any 2020 també no sé si va coincidir amb el confinament, que també el tema turístic estava molt aturat i això sí també determina una mica les mostres que heu anat trobant després, no?
Sí, quan vam reconstruir la història de la invasió de la serp al llarg dels anys, al principi la invasió va anar molt lenta a la zona més a l'est de l'illa i de sobte va començar a expandir-se, però semblava que hi havia com una barrera que no aconseguia travessar, que era una carretera, no?, la d'Eivissa a Sant Antoni. Per sobte, amb el confinament, que ja no hi ha un trànsit de cotxes tan exagerat, de sobte vam veure com van aconseguir trencar aquesta barrera, diguem, i des d'aleshores la invasió s'ha accelerat molt i ara trobem serps que arriben ja quasi a l'oest de l'illa. Llavors, és el que deies del confinament va afectar també a com s'expandeix aquesta serp pel territori.
Ori, es parla moltes vegades de que hi ha zones que ja està la sargantana totalment extingida. Estem exagerant una mica aquesta situació o realment és crítica la situació de la sargantana?
Realment és molt crítica perquè per als llocs on passa la serp en el cap de molts pocs anys, és s'observen uns canvis radicals i realment els números, o sigui, passes de tenir moltes sargantanes a no tenir-ne absolutament cap, fins al punt de que actualment en zones on la invasió ja va arribar fa 10 anys, només queden sargantanes en molt pocs números en el mig de les principals ciutats i pobles que podem trobar per l'illa. I queden allà recloses perquè l'entramat urbà i la molt presència de la gent evita que aquestes serps es puguin acabar de, diguem, menjar els últims individus que es mouen sobretot per les zones verdes i les zones ajardinades de les cases de la gent.
I què està passant en els illots?
Els illots, com haureu vist recentment, potser s'ha vist en alguns mitjans que les serps estan arribant allà nedant, que és un comportament que no s'havia observat fins ara en aquesta espècie, concretament. I és bastant crític, perquè els illots són ecosistemes molt petits, molt aïllats, molt únics, que si hi ha les serps les sargantanes de l'illa principal no estan adaptades a aquest depredador, els illots encara menys, no? I de sobte hem vist que tot aquella... tots aquells llocs que es troben a la costa, prop de la zona on la serp ha arribat, de sobte les poblacions han desaparegut en alguns casos o els números han baixat en picat en qüestió d'un o dos anys. Llavors és molt greu la situació perquè són llinatges diferents dels de l'illa principal que estem perdent. És patrimoni cultural i evolutiu que mai més tornarem a tenir.
I en el moment que una serp entra a la zona, quin temps més o menys calculau que pot desaparèixer la sargantana d'aquesta zona?
En l'illa principal, lligat amb això que explicava en Marc, de que al principi la invasió tenia com uns tempos i després es va anar accelerant, al principi quan nosaltres anàvem a un lloc i determinàvem que la serp havia just arribat, potser a desaparèixer totalment la sargantana podia tardar 5-10 anys. Però nosaltres ara, que estem treballant ja en zones en front d'invasió on hi ha unes densitats molt altes de serp i on ja diguem que l'expansió està en els seus màxims, ens hem adonat que hi ha llocs que en 3 anys la població de sargantanes pot haver desaparegut o quedar pocs comptats amb els dits d'una mà d'individus de sargantana.
Sí, sí, perquè nosaltres estem fent un mostreig de població de sargantanes al Parc Natural de Ses Salines i tenim 4 punts. Un d'ells és el carreró de Can Blai i enguany és el quart any que el farem. Vam començar el primer any que teníem al llarg del transecte que fem d'un quilòmetre acostumem a trobar al voltant de 200 sargantanes i ara en què és el carreró de Can Blai portem ja 2 mesos mostrejant i no n'hem trobat cap. En un marge de 4 anys. És molt bèstia. I a veure, Marc, Ariadna, us esteu recorrent tota l'illa de dalt a baix, vull dir, la vostra és una feina de camp, no és tant, no?, de laboratori de portes endins, i esteu veient com reaccionen les sargantanes a temps real, no? Quin és el comportament que tenen quan han de fugir d'un depredador que abans no tenien?
Marc.
La sargantana aquesta, com dèiem abans, és, és una espècie de sargantana que ha viscut durant milers d'anys aïllada aquí a la illa i que no ha tingut depredadors terrestres durant milers d'anys. Per tant, els mecanismes que aquesta espècie podria haver tingut de detecció i fugida de possibles depredadors terrestres, evolutivament els ha perdut. Què passa? Ara arriba aquesta serp i veiem que no són capaces de reaccionar, no veiem un canvi real. I ara estem realitzant un estudi en el qual intentem veure si hi ha alguns individus que sobreviuen millor que altres perquè han sigut capaços de reaccionar millor. I tot i que primerament podríem dir que sí que hi ha una petita... hi ha un petit benefici perquè hi ha individus que reaccionen millor o que s'han respondre millor a l'amenaça. Igualment, les serps són tan voraces que acaben amb totes les poblacions.
I estan aprenent a amagar-se millor o hi ha canvis de pautes? Perquè abans, per exemple, les trobàvem a sobre de les pedres, no? Eren molt fàcils de veure. Ara, si veiem sargantanes, més aviat tendeixen com a estar amagadetes, no?
Nosaltres hem observat... Nosaltres, a mesura que hem anat visitant els mateixos llocs i hem anat veient com els canvis d'un mateix site, des de que només hi havia sargantanes fins que han començat a conviure amb la serp, hem pogut veure com aquells individus que perduren més o que, diguem, que queden, els remanents que queden abans de, diguem, que s'extingeixin per complet, han modificat una mica el seu comportament, el seu ús de l'hàbitat. I si abans estaven més temps en el mur, que és on solen veure les sargantanes, en els llocs on encara en queden, ara sembla que utilitzen més la vegetació. Potser en un intent de no passar tant de temps en un lloc que per ells al principi era la seva casa, però ara és la seva presó, perquè és on les serps s'amaguen i se les cruspeixen.
Sí, sí. A nosaltres ens està passant, la setmana passada vam estar a l'Institut del Santa Maria analitzant agròpiles i a veure, per una banda estem veient que, a veure, com que les serps ja no troben tanta sargantana, doncs estan menjant petits rosegadors, no? I estan entrant en competència directa amb les olivasses. Les olivasses crec que va ser en un estudi que, bueno, crec que ho heu dit vosaltres també, estan veient alterat la seva alimentació i estan menjant ocells i ratapinyades o rates o rosegadors més grossos del que acostumarien per aquesta afectació, no? I la setmana passada, desfent les agròpiles, vam trobar un munt de cranis d'ocells. Estan menjant bàsicament ocells en lloc de rosegadors, no? per aquesta situació. I volia preguntar-vos, a veure, si ens poséssim en un escenari ideal i tinguéssiu a les mans totes les eines legislatives i recursos possibles, quines serien les mesures més urgents que s'haurien d'aplicar des de l'administració?
Si us plau, que algú amb poder ens escolti, perquè escoltam atentament a Ariadna i a Marc.
Una de les mesures i que ja s'ha dut a terme ha estat treure individus tant de les poblacions de les illes principals d'Eivissa i Formentera com d'alguns dels illots on ja sabem que hi ha serp, però per sort encara no s'han extirpat del tot les sargantanes, i començar un programa de cria en captivitat al Malzó de Barcelona per assegurar que aquests llinatges no es perdin. I en cas de que en un futur es trobi una solució a la serp, potser poder tornar a reintroduir aquests individus en els seus hàbitats naturals. Però és veritat que no és una solució fàcil, perquè reintroduir individus en un ambient on hi ha un depredador del qual no saben com reaccionar-hi no té molt de sentit. Però, com bé ha dit en Marc abans, els refugis urbans són una eina, jo crec, molt valuosa, perquè tot i que la zona del voltant dels pobles ja estigui envaïda des de fa molt de temps, hem vist que en els centres d'aquests pobles, d'aquestes ciutats, encara hi perduren individus, i és una manera natural de poder mantenir les poblacions en el seu hàbitat. Llavors jo crec que els ajuntaments, sobretot, haurien d'intentar prioritzar i millorar molt les seves àrees verdes, urbanes, intentar com promoure que siguin més verd i menys ciment, i que, no sé, que hi construiria amagatalls i un ambient favorable, murs de pedra seca perquè s'hi puguin amagar les sargantanes i puguin desenvolupar tot el seu cicle de reproducció i la resta. i sobretot que hi hagi com abundants plantes autòctones perquè s'hi puguin com concentrar tots els polinizadors que al final són la font de l'alimentació de les sargantanes.
Sí, en aquest sentit em consta que el COFIP està ja fent molta feina amb els ajuntaments i els està donant protocols de com canviar aquestes zones verdes per tal que els espais siguin més amigables amb les sargantanes, no? I sí que voldria afegir, a veure, que crec que és important que aquests refugis dels que parlava Ariadna, no? o el fet de portar les sargantanes al zoo de Barcelona no significa que nosaltres puguem fer el mateix aquí a Eivissa. Vull dir, la ciutadania, jo sé que està molt preocupada perquè hi ha llocs on fa molts anys que ja no veuen ni una sargantana, però no poden agafar sargantanes d'una banda i portar-les a una altra banda. No? No, no. Ens podies, Marc, ens podies explicar per què no podem fer això?
Sí, sí. Com dèiem abans, hi ha molts llinatges que han evolucionat de forma independent, no? dintre de l'illa i entre els illots, i moure individus d'una zona a l'altra de l'illa el que fa és emborronar, diguem, aquesta imatge que s'ha creat al llarg dels milers d'anys d'evolució d'aquesta espècie, i llavors al final estaríem perdent la identitat de les diferents llocs, no? Les sargantanes de Santa Eulari són diferents de les d'Escanà, i són diferents també de les d'Esbadrà, són totes diferents. Llavors, el fet de moure-les dintre la pròpia illa, el que fem és perjudicar a la pròpia espècie, no? Una miqueta.
Sí. I a part que les podríem deixar fins i tot en una situació molt vulnerable, no?
Exacte, també. Les estàs exposant, perquè al final aquests refugis els estem fent a prova de serps, diguem, i tot i la bona voluntat de voler fer una mena de refugi a casa teva per les sargantanes, primer, el que hem comentat, que estaríem malmetent la genètica d'aquestes poblacions, i també que ningú t'assegura que allò estigui fet a prova de serps, tot per molta voluntat que hi posis, no? I podríem estar amollant sargantanes en una zona que al cap d'uns dies una serp entra i xau, a les sargantanes.
No, i al zoo de Barcelona, que s'han portat alguns individus, vull dir, estan sota supervisió científica, sí, no? I ja estan procurant que no hi hagi endogàmia. Vull dir, una persona no pot agafar, perquè han hagut vegades, ha hagut una escola concretament que ens va dir, mira, hem fet un refugi de sargantanes, però ja fa molts anys que aquí no tenim sargantanes, d'on podem agafar les sargantanes? No, que això no ho pots fer, no? Vull dir, nosaltres no som científics, no estem controlant què és el que està passant dins d'aquella població que poses allí. I a veure, ja per acabar, recolzant-nos una miqueta en la gent que ens està escoltant, què podem fer des de la ciutadania? A veure, jo ja sé que millorar la situació de la sargantana no sé si és possible, però què hem de fer per, com a mínim, evitar que no empitjoren les coses?
M'agrada aquest punt de vista optimista.
Sí. La situació és complicada. La situació és complicada perquè al final la serp no hem aconseguit fer-la fora de la illa. Seguim trobant serps en zones que fa molt de temps que estan envaïdes. Per tant, el que podríem fer és tota aquella gent que té la sort, com deia l'Agnès, d'encara gaudir de sargantanes a casa, de cuidar-les, de fer un control de... Mira, aquesta setmana faré un passeig pel meu jardí, a veure quantes tinc, posar trampes, és molt important el posar trampes, i revisar-les perquè no hi caiguin sargantanes a dins. I per tota aquella gent que, per desgràcia, ja no té els seus amics pel seu jardí, doncs col·laborar amb eines com Línia Verde, com contactar amb autoritats o amb el COFI per posar trampes, i com col·laborar en poder determinar on està la invasió a cada punt per poder ser òptims i eficaços a l'hora d'intentar extirpar aquesta serp.
Sí, és fer una miqueta ciència ciutadana, no? Sí, i que aquestes dades us puguin servir a vosaltres i als científics a l'hora d'establir protocols i decidir quines actuacions s'han de fer, no?
També crec que una part de divulgació per part de la ciutadania també pot ajudar molt, perquè ens sorprèn la quantitat de gent que ens trobem en el nostre dia a dia anant a fer la nostra feina de camp per l'illa, que encara no és conscient de que la serp és una espècie invasora que va arribar fa escassament 20 anys i que pel dany que està fent en una població endèmica i autòctona s'ha d'extreure de la illa. O sigui, no és un animal més que ha arribat i ja arribarà un equilibri. O sigui, hi ha gent que això no ho entén.
Ja, Ja, ja. Doncs Ariadna, Marc, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per la feina que esteu fent, que és superimportant.
Sí, la veritat és que sí, que ha estat un autèntic privilegi, i moltíssimes gràcies per la feina que esteu fent, que no sé si se us agraeix prou, però des d'aquí us vull donar les gràcies en Marc Bez i en Ariadna Sanglas. Moltíssimes gràcies a tots dos i a continuar amb la feina perquè realment la necessitem.
Gràcies per convidar-nos.
Moltíssimes gràcies i a tu, evidentment, Agnès Vidal, per portar-nos sempre aquestes veus autoritzades i parlar de temes que són molt i molt importants sempre. Mil gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara seguim.
La veu de l'experiència.
Sí, sí, i seguim, quan són les 12 i 44 minuts gairebé, amb temes que són igualment importants, perquè quan parlem de sentir la veu de l'experiència ja sabem que Nana Serapio, psicòloga experta en envelliment actiu, està aquí a l'estudi i, com sempre, molt ben acompanyada. Molt bon dia, Anna.
Bon dia, Laura.
Com estàs?
Molt bé, amb ganes de tornar ja.
Home, i tant, és que ha passat, es fa molt llarg aquest mes, que passa entre una secció i l'altra, haurem de veure de cara a la temporada que ve com ho feim, això.
Això mateix.
Avui has vengut molt ben acompanyada per parlar, com ara us deia, d'un tema que és molt important quan anem complint anys, però vaja, que és igualment important per joves i gent que té alguns anys més que nosaltres, com és l'exercici físic, veritat, és moviment.
És moviment, ja no només s'exercici, no? Jo crec que és moviment en general, i per això venc molt ben acompanyada avui, és el primer dia, he de dir, que no ve una persona major en el programa, és el primer dia, però venc en Flor de Gaetano, que ja té un estudi de pilates, és especialista en el tema, té molta gent major i en sap molt, i crec que ens pot aportar molta informació realment dels beneficis de l'exercici, peculiaritats també amb la gent gran, i que és com ho veu ella i com quines indicacions pot donar, potser també els majors que ens estiguin escoltant.
Exacte, i que escoltaran el programa perquè ja sabeu que el teniu penjat a la carta i que després Nana també comparteix l'enllaç.
Estan tots enganxats, ja t'ho dic. Estan tots pendents.
I crec que tots podem aprendre d'aquest missatge que ens porta na Flor avui, de que hem de moure'ns. Quan abans millor, veritat?
Totalmente. Muchas gracias por estar aquí. Sí, nos tenemos que mover porque el movimiento es vida y lo contrario al movimiento es, y a la vida es la muerte y es el estancamiento. Entonces, hay que moverse. Sé que la gente mayor normalmente camina mucho, que está muy bien, es un ejercicio súper completo. Yo siempre lo recomiendo, pero no es suficiente. Solamente caminar no sería suficiente. Entonces, cuando tú vas cumpliendo años, además de que se te va viendo estéticamente, ¿no?, que vas haciéndote mayor, nuestra parte cognitiva, nuestro sistema nervioso, también va envejeciendo. Entonces es importante trabajarlo y mantenerlo activo. Entonces hay que hacer algunos trabajos más especiales, que son como trabajar el equilibrio, trabajar la coordinación y, por supuesto, la fuerza, ¿no?
Sí, la fuerza està com molt de moda, no? Sí. Darrerament, en plan, s'ha de fer exercici de força.
Jo, em pareix molt interessant el que ha dit Flor ara de connectar la part cognitiva amb el que és l'esport, no? Que a vegades, o l'exercici o el moviment, que pareix que com que és algo independent. Sí. Treballes cognitivament, no, aquí és tot junt, vull dir, com ella ha dit, la coordinació, l'equilibri, la força, vull dir, tot realment, ¿no?, té que estar connectat.
Sí, tiene que estar integrado. O sea, lo que a mí, una de las cosas que más me gusta del pilates es que el pilates es un ejercicio inteligente, porque tú estás trabajando desde una conciencia corporal y el primer músculo que has de mover en una clase es tu cerebro, es tu parte cognitiva, de conectar tu cerebro con el movimiento que estás haciendo. Eso es fundamental y es integrador. Entonces, ese ejercicio que tú estás haciendo, sí, es un ejercicio que va a tener muchísimo más beneficio en tu cuerpo, porque no solamente hablamos a nivel muscular, sino también en tu parte de cómo te sientes, de tu bienestar, que eso también es muy importante, cómo te encuentras después de hacer ese ejercicio en el que has puesto tu foco, que te has sentido a ti mismo, cómo siento mi espalda, porque hacemos a veces muchos ejercicios de escáner, ¿no? De un escáner en el que te vas como desde escuchando cómo estás. Entonces, luego la sensación que vas a tener al finalizar una clase de este tipo es también como que te has quitado ruido mental, ¿no? Que te has limpiado la cabeza. Entonces, eso también es importante, ¿no? Forma parte del bienestar y de la necesidad de movernos, es todo. Si tú mueves tu cuerpo, también tus ideas y tus pensamientos también se mueven y atraes a otros pensamientos, ¿no?
Ostres, que interessant, Anna.
És molt interessant. Jo Pilates el vaig descobrir ja fa anys i sí que és veritat que és aquesta part de consciència. Jo crec que amb els anys és molt important és tenir consciència corporal. No? Vull dir, sobretot és poder tota aquesta part, vull dir, l'Arena Flor que m'ho expliqui el tema tan interessant dels sentits, de com els sentits es treballen tant a Pilates i que amb els majors és una cosa que és molt important i a vegades no es té en compte després.
Sí, és a dir, la conciencia corporal es, aparte de los sentidos que todos conocemos, la vista,
el olfacto, el gusto,
correcto,
el tacto.
¿Vale? Hay dos sentidos que son como más ocultos, que son muy importantes y sobre todo a medida que cumplimos años, que son la propiocepción, que significa tu cerebro, tú cómo te ves a ti mismo en un espacio. Uh-huh. Es decir, yo puedo aquí estirar mi brazo y no necesito mirar mi brazo para saber dónde tengo el brazo. Eso es esa conexión neuromuscular, ¿vale? Uh-huh. Y por otro lado, la interocepción, que es otro sentido, que es cómo mi cerebro se percibe a sí mismo por dentro. Es decir, cómo está, si puedo notar cuando me estoy poniendo nervioso, por ejemplo, nerviosa, con mi latido cardíaco, cuando me siento un poquito más agitado, o algo muy importante en la gente mayor, que es el tema de la sed. Cuando se van cumpliendo muchos años, a veces se pierde esa sensación de tengo sed y tengo que beber. Y los mayores se deshidratan más. Entonces, esto tiene que ver con la interocepción. Son cualidades que vamos perdiendo, así como perdemos la vista, ¿no? Vamos perdiendo cuando, si no lo practicamos, si no lo ponemos en práctica, y por supuesto, si no, a medida que vamos envejeciendo.
Pero os puedan exercitar.
Por supuesto, esto en clases de pilates, clases de yoga, por ejemplo, esto se trabaja muchísimo, porque es esta toma de conciencia de tu cuerpo que estamos hablando. Es decir, tú en una clase no estás con música normalmente, no te pones una música para evadirte e ir haciendo los ejercicios, no. Para empezar, estás tú escuchándote a ti mismo, la profesora te va guiando con su voz y te va diciendo pues sensaciones que puedes tener, posturas que has de hacer, y eso lo vas construyendo tú en tu mente. Entonces, yo soy la misma profesora para 4 personas y cada uno de vosotros va a tener una sensación, una experiencia de esa clase única para cada uno. Y pues tú por ahí es más sensitiva, la otra persona le costará un poquito más, irá más perdida, pero otra persona será más de auditiva, ¿no? Pero todos habremos trabajado esta unión mente-cuerpo, que es lo importante para el ejercicio físico y para la salud en general de todos. Sobre todo haciendo hincapié en la gente mayor, pero esto es para todos.
Per tothom. I hi ha diferències entre homes i dones quan arriba a una certa edat,
sí,
a l'hora de posar-se en moviment?
Sí, li anava a preguntar justament,
que ja estan connectades,
justament aquesta part, no? Perquè sí que és veritat que el volia fer aquesta pregunta també,
sí.
Si nota diferències.
Jo noto, nosotros en el centro tenemos sobre todo más mujeres que hombres, tenemos hombres mayores que vienen, pero vienen más en proporcionalmente mujeres. Yo creo que al hombre le es más sencillo irse a caminar, por ejemplo, y hacer actividades al aire libre, actividades que sean más de acción hacia afuera. Uh-huh. Y las mujeres, porque por cultura o por lo que sea, sí que son capaces de meterse dentro de un sitio y de trabajar una acción, que también es acción, pero más interna, más ir hacia adentro, porque es una forma también de conocerte a ti mismo. Es decir, dentro del campo de autoconocimiento hay muchas vertientes y variantes que podemos tocar. Yo, por ejemplo, siento que con cada experiencia que tengo en Pilates, con el movimiento, cada vez que muevo mi cuerpo de esta manera, aprendo algo y descubro algo de mí que yo igual no tenía registrado. O algo que tenía registrado lo profundizo. Entonces, esta visión creo que es importante y la mujer por ahí la tenemos más, como más fácil, por decirlo así, que el hombre, que es más de hacia afuera, ¿no? Y de me voy a caminar y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y quizás a veces se trata también de hacer menos y de estar más con uno mismo, ¿sabes?
Tal cual, yo creo que es eso, ¿no? La parte de hacer, estamos sí. como que hay que hacer, ¿no? Sí. Y es una cosa que siempre nos diuen, ¿no?
Sí.
Hay que hacer això, hem de fer esport, hem de fer... No, aquí és no fer, aquí és agafar consciència i en que fer poc, ¿no? Realment.
Sí, igual són moviments pequeños,
això mateix, fer molt poc, vull dir, no hi ha que fer grans moviments, no hi ha que fer molta força, i es treballa moltíssim perquè és tot des de, no? Des de la consciència.
M'agrada molt com ho ha definit la Flora abans, sí. com exercici intel·ligent, no?
Sí, exercici intel·ligent. Sí, el Pilates és un mètode d'exercici intel·ligent. Ara s'ha posat molt de moda, que eso tiene su parte buena y su parte no tan buena, pero sí, es un ejercicio inteligente, es una metodología que tiene un inicio y un final, y que cada ejercicio tiene un porqué, y dónde lo pongo también tiene un porqué, no es al azar, y eso también, y tiene un orden, y eso también es importante.
I m'ha agradat molt també aquesta analogia que abans, quan estàvem aquí a punt d'entrar a l'estudi, feien a flor de l'aigua, no? Que tu l'aigua la tires a un pot i si no la mous, allò s'estanca, crea bactèries, es podreix d'alguna manera.
Així mos passen els cos també,
clar,
no?
Clar, així som, no?
S'energia, si no mos movem, s'energia, i també ja no només s'energia, i la part física, no? Vull dir, el que dèiem també, les idees.
Les idees, sí.
És aquell moment...
Les creences que te limiten, sí. que si no les mueves, no? És tot. No?
I quin seria la periodicitat ideal quan ja complim una certa edat per fer exercici? Estan parlant de 2 dies per setmana, 1 dia per setmana...
Jo sempre digo lo mismo, o sea, 2 dies están bien, 3 seria muy bien, pero si tú, por lo que sea, por tu vida, por tus circunstancias, por cosas logísticas, coche, no sé qué, puedes hacerlo un día, pero puedes ir y comprometerte contigo misma y con esa profesora que te está esperando, pues por lo menos hacemos un día. Pero sí, lo ideal sería entre 2 o 3 veces a la semana.
Perfecte. M'ha encantat parlar avui amb la Flor de Gaetano.
M'ha encantat
que torni, Anna, i sí. a tu t'esperam el mes que ve. Molt interessant.
És veritat que sí, tenia moltes ganes de que vengués na Flor. A més, comunica molt bé, en sap molt i té molta experiència, i crec que és una part nova de sa part de l'exercici que no es té en compte a vegades, no? Aquesta part de la interocepció i la propiciació i tot això. És molt, molt interessant.
Hem d'animar el moviment a tothom i començant per nosaltres mateixes. Vull dir que lliçó per tothom, per totes les edats, hem de moure'ns. Mil gràcies, Anna Serapio, Flor de Gaetano.
Moltíssimes gràcies.
I fins molt aviat.
Gràcies a tu.
Hasta pronto.
Nosaltres ara farem una aturada per la publicitat, res, un minutet de promocions i ja enfilam el final del programa d'avui. Fins ara mateix.
IB3 Ràdio és informació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de las Illes Balears.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
Doncs
12 i 57 minuts, ja tornem a ser aquí, ja tenim en Nieves García Gálvez a l'estudi de nou, molt bon dia.
Bon dia, Laura.
I ja estan preparades per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, que avui ens porta en primer lloc a Santa Eulària per assistir a la xerrada Vapers, riscos i prevenció en família.
Sí, es tracta d'una sessió dirigida a famílies amb fills i filles adolescents que imparteix la tècnica del Centre d'Estudi i Prevenció de Conductes Addictives Nayara Juan. Començarà a les 5 de la tarda a l'Institut Xarc.
I també a Santa Eulària podem aprofitar per veure aquesta tarda l'exposició Pintures i dibuixos, que recull les obres dels alumnes de l'Acadèmia Cando i Torres.
La mostra proposa un recorregut artístic per la creativitat i l'esforç de l'alumnat que mostra els treballs realitzats durant aquest curs 2026 aplicant diferents tècniques. Les obres s'exhibeixen a la sala d'exposicions Sant Jaume 72. La inauguració és avui a les 5 de la tarda i es podrà visitar fins dissabte 30 de maig.
De Santa Eulària mos traslladam fins a Vila per assistir, si volem, a la conferència La participació de la família i l'entorn en l'acompanyament al dol, a càrrec de la psicòloga Angélica Barrios.
La xerrada convida a entendre el paper clau que juguen la família i l'entorn en l'acompanyament del dol, com fer-ho sense invadir des de l'amor i el respecte i quines eines són necessàries per sostenir i ser sostingut. La cita és a les 6 de la tarda al Casal d'Igualtat i l'entrada és lliure i gratuïta.
I també a Vila, avui podem anar al teatre per veure l'obra Buenas noches, madre.
L'Auditori de Can Ventosa acull la representació d'aquesta obra que parla de la vida i de l'amor, de la relació entre mare i filla i també de la família, de la malaltia, del que mai es diu i de les veritats. Començarà a les 8 de la tarda i les entrades estan a la venda a la web de l'Ajuntament d'Eivissa per un preu de 10 euros.
I donem moltes coses avui, sí. A Nieves. A gaudir-les totes. Fins demà.
Adéu.
I en aquests últims segons del programa aprofitant per felicitar el cantant, compositor i multiinstrumentista estatunidenc Lenny Kravitz, que va néixer tal dia com avui de l'any 1964, avui fa 62 anys. Ell va començar la seva carrera musical als anys 70 i el seu estil inclou elements del blues, rock, soul, funk, reggae, folk, també, entre d'altres. La veritat és que domina tots els gèneres musicals. Va guanyar més un premi Grammy al millor artista masculí d'interpretació vocal durant 4 anys seguits, així que déu-n'hi-do. Avui el felicitem amb aquest Fly Away i nosaltres tornem demà puntuals, a les 12 i 4 minuts aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. La dona que presumptament va matar la seva sogra ahir a la barriada de Pere Garau a Palma ha al·legat que va actuar en legítima defensa. Avui, agents de la Policia Nacional fan la reconstrucció del fet en presència de l'arrestada. Al carrer de Gabriel Llebre